posar a votar i tombar els pressupostos, que probablement ens hagués portat a unes eleccions. Això que es pot dir, bueno, hagués passat o no hagués passat, bueno, a Pere Aragonès li va passar,
sí.
A Pere Aragonès li va passar, vull dir, que no és una qüestió inèdita, i dos, a veure, aquí, en aquell moment, jo recordo converses amb l'Arturo, per exemple, de ui,
que, sí, home, sí.
Que se'ns venen unes eleccions a sobre, no?
I traient el calendari.
Per fer torns.
I Oriol Junqueras estava tan inhabilitat com ara, per tant, no, en dos mesos, sí, no, o sigui, o és una cosa o és una altra, no...
Però això és depèn de si et creus el teatrillo o no et creus el teatrillo.
No, bueno, per mi, en aquell moment...
Tu te'l vas creure, jo no me'l vaig creure, bueno, i em sembla que quan en parlàvem aquí vaig dir que segur que no hi hauria
la immensa majoria de periodistes, sí, ben informats per part del govern i per part d'Esquerra,
més enllà...
No hi veien el teatrillo. Hi veien una pugna important que... Quan comença, no saps fins on acabarà. I al final va acabar amb que, bueno, Salvador Illa va preferir fer un segon intent i menjar-se aquests pressupostos i retirar-los i donar aquesta carta a Esquerra. A canvi de què? A canvi de que Esquerra iniciés una nova negociació, que, com ha dit la Mila, doncs, escolta'm, quan no te'n surts amb el pla, vas a buscar el pla B. Després ja, si la línia orbital és millor o pitjor, si és un bon tema per a l'acord o no, hi ha altres coses, eh? Hi ha també la societat d'inversions, hi haurà un paquet en impuls de la llengua molt considerable. Jo crec que estem en una fase, vull dir, en una fase de país diferent, crec, eh? Que és que no estem en una fase de confrontació o no confrontació, sinó en una fase d'utilitat o no utilitat.
Jo estic molt d'acord amb això.
Sí. I de quins partits busquen la utilitat, encertadament o no, es poden equivocar.
Sí, que estem en
aquella negociació.
Si busquen la utilitat o no, en aconseguir coses o no, en la governabilitat o no, i després els ciutadans, pues, decidiran si el que s'ha plantejat és suficient, no és suficient, els va a favor o els va en contra.
Ara que parlàveu del tripartit, deixeu-me que saludi la Montserrat Tura. Senyora Tura, com estem? Bon dia.
Hola, què tal?
La Montserrat Tura, evidentment, va ser consellera del tripartit, va ser consellera d'Interior, i amb ella...
Totes aquestes coses em sonen, eh?
Sí, una mica, no?
Com una certa repetició.
Deu sonar allà un déjà vu, que diuen.
Jo t'ho recomano, les declaracions de Pasqual Maragall quan era alcalde, dient la dictadura del metro quadrat. I de les ciutats que heu posat com a exemple, no n'hi ha cap que estigui en el litoral i que estigui encaixonada entre el mar i una serralada que es diu Collserola.
I tant.
I les serralades, si ha de fer alguna cosa, són túnels per sota perquè puguin passar trens, perquè ara posaran en marxa el que va a l'aeroport s'arribarà a un esgotament de la freqüència de trens que poden passar pels dos únics túnels útils. O sigui que... Teniu altres temes per Barcelona.
Sí, no, si de temes n'hi ha. De fet, el que volíem comentar amb la Montserrat Tura és un altre. Volíem comentar el que va dir ahir la consellera d'Interior a TV3. Ara continuem parlant dels pressupostos, però abans...
No podem concloure que aquesta pràctica, que aquest error que s'ha produït en aquest cas concret, sigui l'habitual en les formes de treballar del cos de Mossos d'Esquadra, tot i que també dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública no acaba d'entendre.
Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
Així es referia a aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Senyora Tura, vostè li consta que això passés abans? Li consta que això passés quan era vostè consellera, per exemple?
Ha plogut, des que vaig ara consellera, però... crec que la consellera i el director general de la policia van fer una cosa... positiva, i que en política no hi estem acostumats, i que a vegades no sabem reaccionar precisament perquè no hi estem acostumats, que és acceptar que es havia comès un gran error i demanar disculpes explícites. I, per tant, fins aquí, a mi em sembla molt bé. Llavors, aquesta frase, que has dit en un programa de televisió, si no estic mal informada, no en la compareixença, el que intenta és com com allargar l'ombra i portar-la cap a temps enrere, no sé. Vull dir, cadascú ho fa com pot a vegades, no?, quan ens pregunteu i fem declaracions. Però en la compareixença havíem parlat tota l'estona que la manera d'actuar de la Comissaria General d'Informació estava regulada pels decrets de l'any 11 i de l'any 23, i en tot cas a aquest s'haurien de referir i s'haurien de remetre, no a uns que jo pugui donar-ne compte, no?
No, però era ben bé per tenir un context, i per això li volíem demanar el que li hem demanat. Si vostè li consta que quan era consellera, per exemple, això passés, hi hagués una infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea, no, el que sigui.
Jo, de totes maneres, no us deixaria dir-li infiltració, vull dir que us ho discutiria cada vegada que mencioneu i perdria, perquè està tan arrelat que ja no ho arrencarem mai més. La infiltració i l'encobriment són tècniques molt elaborades i que es preparen durant mesos i que es dona personalitat nova a les persones que l'han d'executar. I tot un conjunt de coses. Clar, en el moment en què li diem infiltració a la presència inadequada, equivocada, maldestra, tot en una reunió d'una assemblea, això està mal fet, molt mal fet, d'acord? Però no és una infiltració.
D'acord, doncs no n'hi diem infiltració.
A la primera pregunta que els hi fan queda clar que no formen part del col·lectiu.
Sí, sí, però vull dir, al marge de com n'hi diem, a vostè li consta que en la seva etapa com a consellera no van haver-hi Mossos d'Esquadra de paisà que van anar a una assemblea de docents o d'assemblea del que fos a veure què passa?
No, però ai d'aquell govern... Jo insisteixo, no, i no ho faríem així. Però ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer i que aquestes protestes poden ser majoritàries i poden alterar el funcionament normal dels serveis. Perquè si no tens aquesta informació, i aquesta informació s'obté de moltes maneres, entre altres de les declaracions públiques que puguin fer els convocants, però també del que es diu en el bar on es va esmorzar o el que s'ha comentat en una assemblea pública feta per uns treballadors al pati de la fàbrica. És a dir, si hi hagués un conflicte que evolucionés cap a formes molt radicalitzades i que provoqués estralls, s'acusaria el govern de no haver tingut un dispositiu i de no haver aturat aquella conflictivitat que es veia venir, que seria molt violenta. No és el cas, però el govern ha de saber com evoluciona la conflictivitat. És a dir, aquesta cosa de... És que volen obtenir informació de tot. Doncs de tot i de qualsevol manera, no. De tot i de qualsevol manera, no. Perquè hi ha drets fonamentals que s'han de respectar. Però que els governs han d'estar informats, perquè si no, podria passar a l'inversa. Que hi hagués un dia un conflicte i no s'hagués detectat el grau de radicalització. Estic parlant en hipòtesi, que ningú m'entengui, que estic parlant dels docents, que el grau de radicalització sigui important i que el govern hagi infravalorat aquella capacitat de mobilització i de radicalitat. Per tant, no es pot dir que el fet de que s'obtinguin informacions del grau de conflictivitat laboral i social sigui una pràctica equivocada.
Està clar que no haurem de continuar parlant amb més calma un altre dia. De moment li agraïm moltíssim aquest guinyo que hem fet amb l'exconsellera Tura. Senyora Tura, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
9 i 10 minuts, ara en parlem, però anem a publicitat.
Quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
Doncs tant com vulgui bussejar.
Genial. I quant d'oxigen queda?
El que vulgui, també.
Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
I quants de cetacis?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra. Conseller, on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
Arrabà!
Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
És una bogeria!
8 homes van ser un.
Remeu pel vostre país! Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
Atenció.
Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
Marató de motos i futbol al Tot Gira.
Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
2 minuts i arribarem a 9:15 al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora. Hem obert dues carpetes ja, 3 comptant la del Madrid, diguem-ne, contra en Florentino Pérez. Ja n'obrirem una altra, que és el judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència. Avui, va ser ahir, quan va quedar vist per sentència, després de 38 sessions, més de 200 hores, i avui els estudis del matí de Catalunya Ràdio, l'estudi 1, podem saludar el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola. Senyor Sánchez, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Cansat, esgotat o no?
Una mica cansat, sí, han estat molts mesos. Faré com fan allò quan donen les gràcies a la família, a la gent quan entra a la ràdio. Jo li dono molt les gràcies a la meva sòcia, la Lídia, perquè ha suportat el despatx aquests 4 o 5 mesos d'una feina ingent que hem tingut que fer a Madrid. Sí, he estat cansat, llarg i jo crec que profitós.
Quins càlculs tenen o quines estimacions tenen de quan pot arribar la sentència?
Jo no en tinc cap.
Ni un?
Ni un. Això, una altra cosa és que hi ha alguns periodistes van dient alguna cosa, però jo no hi faig cap càlcul.
Mm. Però no, si és una setmana o 2 mesos, ni un, eh?
Jo no faig càlcul. Yeah. No faig càlculs. Amb la justícia i l'Audiència Nacional no faig càlculs.
El que sí que s'ha fet molts càlculs en aquests dies és si ha quedat demostrat d'alguna manera l'acusació de la Fiscalia, sobretot al voltant de dels diners a l'estranger i si s'havien inflat amb activitats irregulars o no.
A parer meu, no. I no perquè el dret penal, gràcies a Déu, en un estat democràtic i de dret com el nostre, no és el dret de la sospita. L'acusació de poder provar, amb indicis sòlids i clars, que el relat explicat per les defenses és fals o és és mendaz, que diuen en castellà, no? I per tant, en aquest cas no s'ha produït, no hi ha prova de l'origen il·lícit dels diners, a nosaltres se'ns acusa d'un delicte molt concret, que és blanqueig de capitals, i cal un origen delictiu dels fons. Això no s'ha demostrat, no s'ha fet prova, no s'ha fet investigació, ha estat merament, des del nostre punt de vista, les acusacions han fet el dret a la sospita, i la sospita en aquest, en el nostre país no és un delicte.
Malgrat això, i em deia que no vol fer càlculs, evidentment, del termini de la sentència, encara menys suposo del contingut de la sentència. Però, les vibracions que vostè tenia...
Ma, jo tinc l'absoluta certesa o convicció personal de que seran absolts. Aquesta és la meva convicció personal i professional, vist el desenvolupament del judici. Altra cosa és que estem a l'Audiència Nacional... esperarem a veure què passa. Fixa't, no? Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, normalment sempre hi ha algú que diu alguna cosa, no? Hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta, doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Per tant, home, potser és que no hi havia de corrupció.
Quan diu que quedaran absolts, tots?
Jo espero que sí. Jo espero que sí, perquè els delictes que se'ns atribueixen no han estat provats.
Dic perquè a vegades aquestes coses sempre hi ha diferències, que de la mateixa manera que hi ha diferències en la petició de penes,
amb
uns o altres germans, si hi ha diferències en el grau de responsabilitat que s'hi troba.
Jo crec que les defenses, i crec que especialment hi havia grans advocats, grans companys, que han fet una defensa molt sòlida dels arguments pels quals no hi ha delicte, crec que s'han demostrat, i per tant, en aquest sentit, tinc la sensació, la íntima convicció, que el tribunal respondrà al principi del dret, no? Que no t'han d'acusar més allà d'una duda raonable. No? I en aquest cas, em sembla que no existeix aquest dubte raonable.
I hi ha dubte raonable de si això és una persecució política?
Bé, jo crec que l'inici del procediment clarament va ser polític. No, crec que ha quedat absolutament demostrat. Jo vaig intentar explicar, no, el fiscal, en aquest cas, el Bermejo, va explicar que ens havíem de ficar les ulleres, no, dels anys 90, i jo li vaig dir que ens havíem de ficar les ulleres del 2012. El 2012, si us recordeu bé, va haver el compte fals del president Pujol a Suïssa, el compte fals del president Mas a Suïssa, el compte fals del candidat Trias a Barcelona, fals també, a la policia patriòtica, la Victòria Álvarez cobrant de fons reservats, això és, en fons públics ho poden demostrar, el comissari Villarejo, pel mig. De fet, en aquest procediment es va expulsar un PEN que va intentar introduir el DAO de la policia, el senyor Eugenio Pino, que després va ser condemnat per intentar fer aquesta acció. Per tant, home, algú que m'expliqui si això no és un inici polític d'una causa, no?
Ho dic perquè també en la intervenció de la Fiscalia també es feia alguna referència, que alguns els hi ha grinyolat dient la família volia perjudicar la societat catalana amb defraudacions fiscals mentre denunciava Espanya en roba.
Bé, jo no he sentit mai el president Pujol dir Espanya en roba, mai. No, que algú m'ho expliqui, però el president Pujol no ho ha dit mai. I crec, sincerament, jo no em toca parlar de política, però si algú retrotrau als anys 90 en aquest país, crec que hi ha molta gent que els enyora. Per tant, aquesta sensació... I a mi em va molestar profundament, perquè jo soc un fill d'una immigrant, d'una persona que va vindre d'Extremadura, amb 14 anys, em va molestar profundament aquesta diferència que va intentar fer el fiscal entre els d'origen català dels que van venir de fora. I crec que la Catalunya dels 6 milions, allò que deia el president Pujol, era un leitmotiv de tota la seva política durant 23 anys, que, dissortadament, em sembla que ara hi ha alguns partits polítics en concret en aquest país que no la segueixen.
Ara parlàvem d'alguns dels moments del judici. Una altra de les declaracions que més es va comentar i més es va abordar va ser quan la instrucció de l'UDEF, la Unitat contra els Delictes Econòmics i Fiscals de la Guàrdia Civil, el que va investigar la família, va admetre una animadversió personal contra els Pujol.
A partir de ahí, pues, tengo una animadversión personal, eso es cierto. A mí se me imputó en un procedimiento...
Ya, pero vamos a ver, que está diciendo usted tiene consecuencias jurídicas.
Això fins a quin punt pot afectar?
Mira, ahir un gran advocat, l'Òscar Morales, que va fer una intervenció absolutament brillant, deia una cosa que jo la comparteixo. Aquest senyor, que va ser investigat, amb el cas que havia dit del PEN que va treure l'Eugenio Pino, va fer després d'aquesta investigació, va fer, em sembla, 4 o 5 informes posteriors contra una persona, en Jordi Pujol i Ferrusola, que ell mateix va acreditar o va dir va dir, jo crec que de forma absolutament natural, és a dir, ho va dir perquè ho sentia, que hi tenia una animadversió personal. Això, amb un procediment normal en qualsevol país, faria que qualsevol declaració d'aquest senyor quedés absolutament inhabilitada. De fet, recordar que la declaració d'un policia no és prova, és una declaració d'un policia. La prova d'un policia efectivament creïble en un procediment és aquella que ell està físicament i t'agafa amb la, no, amb el robatori en aquell moment amb un cotxe, per exemple, al moment. Però la prova indiciària d'un policia, de l'informe d'un policia, no es prova al plena en qualsevol procediment, i menys en aquest cas.
I hem de llegir alguna cosa en el fet que en cap dels acusats fes ús del seu últim torn de paraula?
No, és que jo crec que ells ja van declarar davant de les defenses o de les acusacions, vam fer els informes finals i crec que és innecessari, que és un tema molt antic, això de la de qui ha de parlar l'última paraula. Els advocats mai volem que es faci ús de l'última paraula, és una forma tècnica, mai volem que es faci ús.
Per què no?
Perquè tens la sensació de que si... Exacte, que allò que ha anat bé, intentem que no. De fet, un company, que no té res a veure amb aquest procediment, però a tall d'exemple, deia... jo recordeu, no?, el Mario Conde. El Mario Conde va fer, em sembla que una última paraula, de 2 hores i mitja. 12 anys de presó. Aquest és l'exemple, clar. I manifest que no per res, sinó perquè primer que allargues el procediment de forma innecessària i segona que ja està tot dit. Jo crec que les defenses van fer la seva feina i per tant no calia que entréssim en un debat. Evidentment, la persona que ha estat perseguida durant 14 anys té una ràbia interior normal i lògica, no? T'han destrossat la vida, ja no només a la família, sinó a molts empresaris amb aquest procediment que els hi han destrossat absolutament la vida, i és fàcil que et surti la ràbia en aquell moment, i per tant és bastant més... És millor mantenir una certa calma, no?
En aquest procés judicial va començar apartant el president Pujol per motius de salut. Com està? En sabem...
Home, està el bé que pot estar una persona que farà 96 anys. Fixi's, jo en aquest cas, en concret, hagués preferit que el jutgessin, perquè l'única solució amb el president Pujol és l'absolució. Llavors, jo crec que el tribunal havia d'escollir entre expulsar-lo del procediment o absoldre'l. S'ha demostrat àmpliament aquest procediment que el president Pujol no tenia cap compte a Andorra.
Però vostè creu que se'l va apartar per no haver-lo d'absoldre?
Jo no he dit això, jo he dit el que jo voldria. Jo he dit el que jo hagués volgut, que és que el president Pujol pogués estar absolt, perquè crec que, sincerament, era l'alternativa pràctica amb aquest procediment. No hi havia alternativa a l'acusació del president Pujol perquè no ha aparegut el seu nom en tot el procediment, en 6 mesos.
Li demano d'una altra manera. Vostè que s'hagués estimat més que l'haguessin jutjat i absolt, perquè creu que, com ha anat fins ara, que l'han apartat per temes de salut, continuarà havent-hi una obra de sospita?
Bueno, és que l'obra de sospita és particular. Cadascú pot sospitar la vida el que vulgui. Per sort, estem en un estat de dret i al final la sospita no pot ser prova de delicte. La gent farà i dirà el que considerarà oportú. Però tinc la sensació que el president Pujol és una persona que amb el pas dels anys ha recuperat el prestigi social que es mereix.
Vostè creu que en el text de la sentència existeix la possibilitat que, per bé que el president Pujol no fos jutjat, però en el text de la sentència quedi evidenciat el que vostè deia, que no hi tenia res a veure?
M'agradaria, però no sóc el redactor de la sentència, no sóc el ponent, la ponent en aquest cas, i per tant no tinc les eines per poder-ho posar. Li asseguro que si jo la redactés seria el frontispici de la sentència.
Estem parlant amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat de l'Oriol Pujol, que ens acompanya avui a l'Àgora. Ferran.
Sí, aquest és un cas molt significat i que té moltes arestes, té l'aresta política, té l'aresta judicial, etcètera. Jo sobre el judici, vull dir, ha sigut un judici llarg, extens, a més amb una instrucció de 12 anys, vull dir, un judici complicat, per tant no hi entraré. Jo la valoració que em faig del judici bàsicament és... Hi ha dues coses que a mi em sembla que no se sustenten per part de l'acusació. Una és l'organització criminal. Vull dir, si algú considera que la família Pujol són una colla de criminals, doncs això ho pots dir en un bar, en una sala d'un judici. Jo crec que una acusació com aquesta no se sustenta. Primerament perquè hauries de situar Jordi Pujol, com s'ha intentat situar, com a cap mafiós d'una organització criminal, i no li veig on, no he vist on estan aquestes proves. Més aviat tot el contrari. I, per tant, bueno, m'ha semblat més una acusació, bueno, que ve a intentar fer aquesta imatge, no? Però és una imatge més política que judicial de que en el nacionalisme català hi ha fenòmens mafiosos, diguéssim, no? Que se n'ha parlat molt històricament. Aquesta és una. I l'altra, però jo no hi entraré, Francesc pues, té molt més coneixement que jo, pues, si blanqueig de capital o no blanqueig de capital, vull dir, com demostres això sense tenir clar l'origen dels diners, vull dir, no m'ha quedat gens clar. Altra cosa on tinc més dubtes és, bueno, l'evolució dels diners a Andorra, vull dir, jo crec que hi ha molta gent a Catalunya que es pregunta com és aquesta evolució dels diners a Andorra, vull dir, hi ha una deixa, no hi ha una deixa, però en qualsevol cas això probablement tampoc és un fet delictiu de primera magnitud, entre altres coses perquè els diners es van regularitzar amb una amnistia, en aquest cas no com l'amnistia que volem ara, sinó com una amnistia fiscal del senyor Montoro, que la família Pujol va aprofitar legítimament com molts altres, però que va aprofitar per regularitzar una evasió fiscal que s'havia anat produint i que és la gran taca de Jordi Pujol, no perquè en fos, no perquè tingués el compte o no, sinó perquè ell sabia que la seva família estava defraudant i, per tant, va exercir de president de la Generalitat sabent que la seva família defraudava diners, cosa que em sembla políticament molt, molt negatiu, però judicialment és una altra cosa.
Deixa'm dir una cosa, el meu no. El meu client no va regularitzar perquè no tenia els diners.
D'acord.
Ho dic perquè...
Sí, no,
deixeu-m'ho així puntualitzadament.
Jo crec que no tenia els diners... entre altres coses perquè va fer ben fet de renunciar a la deixa perquè volia dedicar-se a la política i tal, però n'era coneixedor.
Clar, però aquest mateix...
N'era coneixedor de què s'estava...
Aquest mateix gest impugna l'actitud del pare.
No.
En el sentit, clar, perquè...
No és responsable mai de res que faci una altra persona.
No. A veure, deixeu-ho explicar. Si el fill decideix renunciar a uns diners, perquè vol dedicar-se a la política, vol dir que això no està bé en política. I si el seu pare sabia que hi havia una gestió...
Però el pare no en tenia de diners a l'estranger.
No, però la família sí.
Un moment. Només explicar una cosa, a mi no se'm pot... O sigui, si jo cometo un il·lícit penal, la meva filla no és responsable.
Això està d'acord.
Ja està. No se li pot atribuir al president Pujol una responsabilitat.
Estem parlant de política.
La política ja la va assumir.
Però és que
la política ja la va assumir ell. President Pujol, la responsabilitat política l'assumeix... Sí. Moment. L'assumeix en el moment que fa la carta. L'assumeix personal i políticament. Però ell, responsable... Perdoni, responsabilitat política del que facin els seus fills, no en té cap.
Jo crec que hi ha... A poc a poc.
Acabem el Ferran i ara vaig d'endreçar.
A mi no m'entra el cap que un president de la Generalitat sàpiga que els seus fills tenen diners a Andorra, que no es declaren, etcètera, etcètera, i que a més venen del seu pare...
I que el fill renuncia a aquests diners per poder-se dedicar a la política...
I ell continua sent president de la Generalitat. I no ho explica, i no ho força, i no ho declara...
Ferran, aquestes mateixes declaracions teves i de la Milagros, quan s'estigui parlant de la dona del president espanyol actual, del germà del president espanyol, qual, us vull sentir repetir-les.
Si és el mateix...
Judicis morals,
diria el mateix.
I insisteixo, cap polític és responsable del que fan altres persones.
Jo he dit...
I en aquest cas, el president Pujol s'ha demostrat que no tenia cap compte fora. I, si em permets contestar la pregunta que feies, Freddy, és evident que l'estat espanyol ha preferit expulsar del procés el president Pujol abans de reconèixer que l'havia de declarar innocent. Perquè aquest judici, diguem-ho clar, aquest judici és polític. Aquest judici s'ha fet servir per destruir la figura del president Pujol, per destruir Convergència,
per fer política des de les institucions.
Que per alguna cosa...
Avui per redolent,
Perdó un segon.
A veure,
que per alguna cosa...
Ui. Havia de ser la quarta carpeta que us ensigaleu, va.
Sí, però aprofitem per... No,
és a dir,
analitzem el tribunal, analitzem què significa l'Audiència Nacional, l'hereu del top, un element jurídic a l'estat espanyol que és totalment anòmal en les democràcies europees, que no ha fet la transició. Mm. És a dir, al top se li va canviar el nom, però els jutges van continuar. Això és una herència franquista, i s'ha utilitzat un cas que no existia per intentar fer mal a la família Pujol, a Convergència Democràtica de Catalunya. Durant tot aquest temps...
Sí,
durant tot aquest temps...
Home, sí, però l'Artur no l'hem sentit encara.
No només n'ha servit l'estat espanyol, sinó molts opinadors, molts periodistes i molts partits polítics, que d'aquesta mentida n'han fet causa política durant més de 30 anys.
Artur,
jo amb això estic d'acord, només un apunt, Jordi. Amb això estic d'acord perquè jo, quan era jove, recordo anar a veure el president Pujol a dir-li és que a l'Audiència Nacional s'està jutjant gent independentistes en un tribunal d'herència franquista, i em va dir: ara és diferent, ara estem en democràcia i, els tribunals són els tribunals.
No conec aquesta conversa perquè era privada.
Jo sí que la conec.
En tot cas, sé el que ha passat aquesta setmana.
Aviam, ara sí, l'Arturo de debò, diguem-ne.
A veure, jo crec que aquest judici efectivament té clares connotacions polítiques, clara matèria política. Només cal veure com ha fet la defensa o com ha fet la seva posició a la Fiscalia. La Fiscalia ha parlat tota l'estona en termes polítics i ja veurem. I probablement tinguem una sentència on entri en qüestions polítiques, perquè és que és una part de la natura d'aquest judici. El que passa és que és una part de la natura d'aquest judici per una banda, però també per una altra, perquè té elements polítics també més enllà de la culpabilitat o no. Hi haurà un judici polític sobre tant el president Pujol com la seva família. I aquí hi ha dues coses que jo crec que són diferents. Hi ha una qüestió, sobretot del tema del delicte fiscal, que jo crec que al final el que està en lloc, jo crec que l'organització criminal, totes aquestes acusacions, ja veurem, és una mica impredictible el que passa als tribunals. Però aquí estem parlant d'un delicte fiscal, de si s'ha comès o no el delicte fiscal, i qui ho ha comès, efectivament, perquè no tots els acusats entrarien en aquest delicte. Però després hi ha una cosa, i és la... Com ha fet negocis el primogènit del president Pujol? I ha fet negocis gràcies, i això ha anat sortint tota l'estona, i no dic que sigui delicte, estic jutjant-ho des del punt de vista polític. Uh-huh. Ha fet negocis, ha fet una vida privada a nivell econòmica gràcies a ser fill de. I això és una qüestió que jo crec que políticament és intolerable. És absolutament intolerable.
Això, perdó.
Ara vaig al senyor Sánchez.
Això...
No, és que jo no estic dient... No, ho has de demostrar per condenar-lo. Ho has de demostrar...
És que estàs entrant en el fons de la sospita.
Jo el que dic és que des del punt de vista de la condemna o no, des del punt de vista jurídic, ja veurem el que apareix a la sentència i aquí ens haurem de quedar. Ara, des del punt de vista ètic, a mi, el relat, què has explicat ell mateix en els seus interrogatoris. No cal, no necessito gaire cosa més. A mi m'ha semblat molt poc ètica. Crec que el llegat ètic del president Pujol i de la seva família no queda tot atacada. El llegat polític històric és molt ample. Ara, hi ha una part on jo crec que és inassumible i que, precisament, hauria de pagar un preu polític.
Mira, senyor Sánchez. És que jo ho dic perquè anem al procediment, no? No es pot generar una ombra de sospita per converses de bar. I no ho dic que tu la facis, però dic el que hi ha. El senyor Jordi Pujol Ferrusola s'ha analitzat negocis de l'any 2004 en endavant. L'any 2004, que jo sàpiga, el president Pujol no era ni president de la Generalitat, ni Convergència, que era el seu partit, estava al govern. No crec que hi hagi una influència amb negocis al Congo, amb negocis a Mèxic, amb negocis a Argentina. Sí. Moment. Sí. Això són els negocis que seran investigats, dels quals hi ha fruit. És a dir, hi ha fruit del negoci que ha fet, de la seva intervenció, de la seva capacitat negocial. Jo, sincerament, dels negocis que s'han investigat del Jordi Pujol, que curiosament només s'han investigat en aquest procediment aquells amb els quals ha guanyat diners. Amb els que ha perdut no s'ha investigat cap. També és curiós, però... Cap d'ells té una relació, cap, però cap, ni un. I ho pots mirar al procediment. Cap té relació ni amb Catalunya, ni amb l'obra pública catalana, ni fins i tot amb activitat pròpia a Catalunya. Per tant, home, dir que això, que els negocis eren perquè era fill de qui era, doncs no. En aquest cas concret, no. Altra cosa és que tu puguis sospitar el que vulguis, dir el que vulguis, algú t'ha dit que no sé què, però el procediment que a ell se li està investigant... Cap dels negocis que s'han investigat tenen relació ni amb Catalunya ni amb el president Pujol.
Estem parlant amb el Francesc Sánchez, l'advocat d'Oriol Pujol. Déu-n'hi-do, com s'ha obert el tema. Vull dir, em pensava que...
Pujol encara segueix mantenint
Jo li anava a demanar per posar-li el llacet a la conversa, li anava a demanar això. És a dir, vostè com a advocat ho té present, tot això? És a dir, la que es lia a les tertúlies, la que es lia als programes de tele amb això, la carpeta que tinc literalment a les mans...
Jo pel meu passat, sí.
Sí, oi?
Home, és que ha anat 23 anys, i a més s'ha dedicat a dir que era lo moral i lo immoral, i els demés feien la immoralitat, doncs, i ell era la moralitat.
Que li he preguntat al senyor Sánchez, si no sap greu.
El president Pujol és una figura que genera
amors i odis, no? I crec que amb aquesta taula es pot demostrar...
No.
És la meva opinió.
T'equivoques.
La meva amor i odi.
És equivocada. No és una opinió de tocar, és equivocada.
Moment, bueno, equivocada no, és la meva d'opinió.
Sí, sí, sí.
Tens una i cadascú té la seva. I per mi, els 23 anys del president Pujol han estat els millors anys de la història democràtica de Catalunya. Aquesta és la meva opinió. I crec que aquesta opinió es pot rebatre, però és difícil de contrastar, o sigui, de no corroborar.
Senyor Sánchez, moltíssimes gràcies. Li agraeixo molt que hagi volgut venir avui al matí de Catalunya Ràdio.
Deixi que el Jordi digui.
Sí,
que
volia... Ai, endavant.
Què et passa?
Sí, no m'ha dit. Escolta, aquí avui se m'està aturejant, tothom.
Estem fent gigagà, però jo sí que li vull dir una cosa als companys de tertúlia, que són tots progressistes. Que surto una mica preocupat. Per què hem dit?
I què passa amb Jordi Pujol i el progressisme?
Ara em sentiràs el que et vull dir. Que tots heu assumit que no hi havia... És a dir, el president Pujol no té diners a... Està demostrat que no tenia diners a fora. Molt bé. Però li heu seguit generant sospita per responsabilitat del que feien altres persones i que si un dels seus fills, pel fet de qui era, feia els negocis. És a dir, crec que des del progressisme a ser una policia de la moral és preocupant. Perquè esteu jutjant moralment. No. Quan l'advocat
està... Políticament.
No, moralment. Políticament no. Moralment. Moralment.
Moralment. I moralment, si vols, també hi entrem.
Doncs a mi, la política de la moral, vinguem de gent progressista com vosaltres,
perquè podem entrar a veure què és lícit de fer, quins negocis és lícit de fer quan estàs a
la vida
del poder.
Aviam, un moment. Jo crec que són alçades de la pel·lícula, dic, que no parleu tots alhora.
Jo crec que és un error, a més a més, per part dels defensors de la gent que defensa aferrissadament, que el Pujol està del millor, la millor època del país, etc. Crec que és un error considerar que hi va haver una taca ètica o que hi va haver una taca política, en això li posa l'ombra, no, a tota l'època. Jo, no és el meu cas.
Ara,
crec que s'ha de reconèixer...
Si no s'ha demostrat cap delicte, llavors, on està la taca? A veure, en un rumor.
No
s'estan demostrant.
En un rumor.
A més, en un rumor fundat...
Perdona, que hi ha el cas 3%, que hi ha el cas Palau, que hi ha molts casos ja jutjats.
Perdoneu.
Parlem del cas Palau.
Va, aquí és divendres, tu.
El cas Palau.
I sobretot hem d'anar a publicitat, que si no, aquí s'acaben les àgores. Senyor Sánchez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres,
I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. S'acosta l'estiu i, per tant, també els millors partits de futbol. Puja l'emoció i baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb un 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques. Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba, Haier, Midea, Daitsu, Hisense, Bosch... A més, tens finançament fins a 12 mesos i un 10% de descompte en la instal·lació. Equipa't per l'estiu i aprofita el 20% de descompte en aire condicionat del Corte Inglés. Tan sols fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I també viu la música al Corte Inglés. Demà dissabte, a les 7 de la tarda, gaudeix d'un concert de gospel gratuït amb el cor de l'Auditori al Corte Inglés de Girona. Música, emoció i molt bon ambient. T'hi esperem. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc.
un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte el col·lapse...
No, 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 Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, no, a mi no està bé.
Col·lapse amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
Sí, eh?
Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
De coses d'aquestes de sota terra.
Sí. Han rigut amb porros, a veure, si que tenim...
Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
He estat jo, perdó. No.
Ha sigut l'única. No?
És la que fa menys que s'enfuma.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Ferran Espada, la Miragos Pérez Olivo, l'Arturo Puente i el Jordi Cominal. Hi ha una altra qüestió que també volíem abordar i de seguida comentem tot això que hem comentat fins ara, o seguim comentant-ho, vaja. Però ens han arribat queixes a la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio al voltant de la saturació que hi ha per demanar cita per renovar el DNI. Més de 2 mesos d'espera, més de 2 mesos a les comissaries de la Policia Nacional. Deia que hem rebut denúncies, com per exemple la de la Valèria.
Vaig veure que està tot col·lapsat. I clar, aquí va ser com pànic, perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu, i coses també del dia a dia, o sigui, vaig anar, sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
Aquest és un cas que, pel que hem sabut al programa, no és anecdòtic. De fet, es repeteix el conjunt del país. Hem anat fins a la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, i a la Lara García. Lara, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quina és la situació aquí a la comissaria de l'Hospitalet?
Doncs, com bé explicaves, aquest cas de la Valèria no és un cas aïllat, perquè aquí no para d'arribar gent per consultar la policia que què han de fer per aconseguir cita pel DNI. La gent ens diu que porta setmanes recarregant el web a la desesperada i la comissaria, aquesta comissaria, com la majoria de les de Catalunya, està totalment saturada. En un moment, de fet, aquí s'han acumulat fins a 10 persones exigint explicacions i ajuda a la policia per aconseguir cita. Fins i tot, en algun moment, m'han demanat a mi explicacions, i és que la gent no entén per què porta tant de temps sense trobar cita. I com us podeu imaginar, també, molts d'aquests usuaris tenen urgència, com deia la Valèria, per tenir el document actualitzat. Sentim alguns altres casos.
No he pogut demanar cita amb la pàgina web perquè no hi ha, no funciona. Posa, no tenia l'alta en el SOC, com demanant de tour. Significa que no puc fer la renovació, el canvi del carnet de conduir. Tinc molts problemes. No he pogut fer un curs que volia fer perquè no tenia l'alta en el SOC.
Ahir, justament, se va perdre el DNI en les rejilles del metro i
I clar, jo tinc exàmens aquesta setmana i clar, vaig buscant el sistema de DNI, o sigui, prèvia DNI, i no em surt res, tot el moment, recarregant. I pues res, he vingut ara, perquè facin, perquè és que si no, no puc presentar els meus exàmens.
Hem pogut parlar també amb els policies que tenen la gent aquí a la porta de la comissaria de l'Hospitalet i ens han explicat que efectivament estan saturats, col·lapsats, que els falta personal i que l'administració no els dona solucions, diuen, per accelerar els tràmits o per donar cites per una altra via que no sigui la pàgina web, que a més es penja constantment. I atenció també, perquè alerten que cada vegada veuen més gent que arriba amb cites comprades. És a dir, que en teoria hi ha qui compra les cites i les reben. Aquesta és una pràctica que és il·legal i que fins ara ja s'havia detectat que sobretot passava per demanar cites al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Doncs bé, ara sembla que també hi ha qui s'aprofita d'aquest col·lapse de les cites pel DNI i les reben. Segons el policia amb qui hem parlat, s'estan venent entre 60 i 100 euros i demana a la ciutadania que, si us plau, si ho detecta, ho denunciï.
Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
Per ampliar això una miqueta, saludem a Carles García, que és secretari general del Sindicat Jupol de Catalunya. Senyor García, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què està passant aquí exactament? Això és pitjor del que era fa anys?
Totalmente. Como ustedes han descrito anteriormente, es peor. Y como ha comentado el compañero con su compañero de hospital, de policía, están saturados actualmente. ¿Por qué están saturados? Debido a la falta de previsión del Ministerio de Interior y de su Dirección General de Policía en cuanto a no reemplazar los efectivos. Generalmente, el personal que se encargaba de la tramitación y expedición del DNI era funcionario administrativo, funcionario civil. ¿Qué ha pasado? Que se han ido jubilando y no han reemplazado al mismo. Entonces, lo que está haciendo la administración es detraer a efectivos policiales de grupos de investigación para hacer el DNI. Pero a este personal hay que excluirlo. No es llegar directamente y hacer DNI. No es sencillo. Entonces, hasta que este personal sabe realmente tramitar y expedir DNI, pasa un tiempo para que se iguale a un administrativo en cuanto a la cantidad de DNIs que puede hacer en un día. Esto es un perjuicio para el ciudadano y es si la gente conoce un poco la ciudad de Barcelona, quien sea de Barcelona, sabrá de que antiguamente, no hace mucho, estaba en funcionamiento la oficina de Muntaner, DNI, que era muy grande, dando servicio a bastantes personas, y desde hace poco también han cerrado la oficina que estaba en la calle María Caret. Y esto bajo el pretexto de potenciar las otras oficinas. Pero, como ustedes pueden ver, y es un hecho palmario, no es cierto. Como bien han dicho, las citas para 2 meses vista. Y esto va a ir a peor, porque no hay intención, o si hay intención, no es la correcta, de potenciar en cuanto a personal administrativo del Estado. Y, bueno, en general, todo redunda en un mal servicio.
I, a més, suposo que ara en aquestes setmanes en què la gent fa vacances i surt del país, s'acumula també, no? És a dir, ara la gent té més pressa per renovar els papers, el DNI o el passaport.
Sí, correcto. Y también, bueno, vicisitudes del día a día, ¿no? Que se te puede perder el DNI, que como comentaba la chica que tiene exámenes, y es grave, ¿no? Ahora justo empieza temporada estival, mayor número de personas quieren renovar el DNI. También decirle a los oyentes de que ha sido marcada norma que el DNI no pueden renovar antes de que caduque a los 6 meses y el pasaporte al año. Entonces, que tengan la previsión, igual que mirar los viajes, que tengan en cuenta de mirar si la caducidad de su documento nacional de identidad o el pasaporte.
Una altra qüestió que ara ens comentava, la Lara, que li deien companys seus de la comissaria de l'Hospitalet, és aquesta compra de torns.
Sí. Visto de que no hay desespero, pues hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
Clar, és que a més això ho havíem vist també amb altres coses, eh? Vull dir, a l'hora de demanar cita per estrangeria, per exemple, aquesta compra, que és conseqüència, diguem-ne, col·lateral o conseqüència directa de la saturació que vostè deia.
Correcto, sí, es consecuencia de la saturación, de la que la gente se encuentra desesperada, cada persona tiene su caso. Entonces, pues bueno, lo que decía anteriormente, hay gente que intenta lucrarse de esta desesperación de las personas y sobre todo que decir a su audiencia que estos hechos con el conocimiento lo denuncien para que los grupos de investigación puedan investigar y detener estas prácticas abusivas. Pero sobre todo el énfasis de que la gente se queje, que ponga reclamaciones en cuanto que esto no es un proceso correcto de administración. No es ni medio normal que con 2 meses vista no consigan cita para tenir o para pasaporte. És molt grave.
El Carles García, secretari general de Xupol a Catalunya. Senyor García, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
Començava amb l'Àgora parlant de l'acord de pressupostos, que si tot va com ha d'anar, o si tot va com ens diuen que ha d'anar, s'aprovaria o es presentaria la setmana que ve, que serà passades les eleccions andaluses. Avui és l'últim dia de campanya, les eleccions són aquest diumenge, avui és dia d'allò de demanar als votants que no tenen clar si votar o no que ho facin, per motius ben diferents. El PP per intentar estalviar-se de prendre de Vox, i el PSOE per intentar esquivar el que alguns diuen que pot ser un desastre. Anem cap a Sevilla, Paula Brujats, com estàs? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com anirà aquest tancament de campanya dels uns i dels altres?
Doncs mira, Pedro Sánchez i María Jesús Montero aquest vespre estaran junts a Sevilla, i és que l'exministre d'Hisenda necessita aquest revulsiu de Pedro Sánchez per intentar mobilitzar els seus en aquest sprint final. Penseu que aquí a Andalusia hi ha bastants socialistes que les últimes eleccions generals sí que van votar Pedro Sánchez, però que les autonòmiques havien votat el Partit Popular i que ho poden tornar a fer aquest diumenge, i això és el que preocupa sobretot al PSOE. I l'altra foto d'avui és la del Partit Popular, Feijóo i Moreno Bonilla, que tancaran per separar un a Almeria, l'altre a Màlaga, i hem de dir que només han coincidit en un acte junts en tota aquesta campanya. Moreno Bonilla, podem dir que ha fet una espècie de cordó sanitari a Feijóo, ha fet una campanya per separat, una campanya 100% autonòmica, amb la intenció, sobretot, de desmarcar-se de Vox i dels pactes que ha firmat el Partit Popular amb l'extrema dreta en les 3 últimes comunitats on hi ha hagut eleccions.
I com hi arriben els dos partits? Perquè tu, Paula, has parlat amb polítics de les dues principals formacions en aquestes eleccions.
Sí, i sobretot per entendre per què el Partit Popular triomfa a Andalusia, que sempre havia estat una comunitat socialista. Què és el que ha canviat? Doncs n'hem parlat amb Celia Villalobos, l'exministra d'Aznar i exalcaldessa de Màlaga, i ens ha dit això.
Los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
Alguns diuen que el PSOE no ha sortit del xoc del cas del Zero, i a tot això s'hi suma aquest perfil moderat que ven Moreno Bonilla, que segons alguns experts s'assembla molt al PSOE tradicional andalús. Votar a la dreta, a més, ja no és un tabú aquí a Andalusia, i ens ho ha explicat Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús.
És una revolució sociològica. Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. No es perden drets socials, hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
No es perden drets socials, deia Millo, però, òbviament, no tothom pensa el mateix. Hem parlat amb militants socialistes, també amb les Marees Blanques d'Andalusia per la Sanitat Pública, que denuncien que, justament, sota aquest perfil moderat que ven Moreno Bonilla, s'hi amaga una gestió nefasta dels serveis públics. En recordareu la crisi dels cribratges per càncer de mama i una voluntat de privatitzar-ho tot.
Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin haya un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
Es un traje amable para que la gente se crea que Juanma es un chico guay, competente, juega con esa hipocresía. Por un lado está dando dinero a la privada y por otro lado dice que defiende a la pública, o sea...
Conscient d'això, María Jesús Montero ha fet de la sanitat pública el seu lema de campanya. Veurem si li funcionarà diumenge. El que ningú qüestiona és que el PP guanyarà aquestes eleccions. L'únic dubte, Freddy, que hi ha és si dependrà de Vox o no per poder governar.
Doncs veurem. Gràcies, Paula. Fins ara.
Fins ara, adéu.
No deixem Sevilla, perquè allà hi ha el Toni Soler. Toni, com estàs? Bon dia.
Hola.
El Toni Soler és a Sevilla per seguir pel diari ara aquestes eleccions de diumenge. Quin panorama t'has trobat? Com ho veus?
Bueno, una temperatura molt agradable, encara, sí. I un ambient relativament poc polititzat, perquè els pronòstics estan bastant clars, com estàveu dient ara mateix, de victòria d'en Juanma, que per cert és l'únic candidat que jo he vist mai on que en els cartells surtava el nom de pila i prou, els cartells posa vota Juanma, com si fos una sèrie de Movistar Plus, i... I una clara d'aquest candidat que realment és una personalitat i és allò que en diuen un baró, i més enllà del PP s'ha convertit en un líder regional o regionalista, saps? S'ha apropiat de l'andalusisme. I això li dona un avantatge tàctic impressionant. Per una banda apel·la a l'orgull gairebé patriòtic, dels andalusos, sense descuidar-se, però, de fer esment al greuge comparatiu amb Catalunya, que això no falla mai, i llavors aquest còctel doncs és un còctel guanyador, perquè, a més, la ministra, l'exministra Montero, la candidata socialista, fins i tot els seus la veuen com un personatge doncs, que no és de l'aparell del PSOE andalús, que com una paracaigudista que ha aparegut ara perquè convenia. Ella ha fet un sacrifici molt bèstia perquè era la segona persona més poderosa del govern espanyol i bé, les seves perspectives electorals realment són molt dolentes.
I aquesta qüestió també, que ara la deies tu, Toni, que és que Catalunya ha tornat a aparèixer en aquesta campanya. És veritat que aquesta vegada el fet que hi fos Montero, com deies tu, ho facilitava, diguem-ne, per l'acord del finançament i tot això, però hem vist en els debats electorals com el greuge que deies tu amb Catalunya ha sortit bastantes vegades.
Sí, el que passa és que abans hi sortia des d'una posició subordinada, no?, de dir, és que los catalanes ricos contra l'Andalusia pobra, i ara no, ara és una mica una lluita gairebé de tu a tu, perquè els andalusos, realment, l'Andalusia li ha anat bé els últims anys o dècades, tant per mèrits propis com per la injecció de diners espanyols i europeus que ha rebut. Per tant, se senten en que és una economia que està despegant, però que no despega del tot perquè el govern espanyol està segrestat pels vots catalans que necessita. I llavors, el punt de vista és diferent. Jo no sé fins a quin punt s'aguantarà aquest discurs de dir somos los mejores o somos muy estamos ya en la somos la locomotora d'Espanya, que pràcticament se diuen això, i mantenir aquest discurs de victimista. Però al moment els està funcionant amb certa raó, perquè és veritat que l'acord de finançament entre el PSOE i Esquerra Republicana doncs està congelat pendent d'aquesta campanya electoral, i això ho sap tothom, i si qui no ho sàpiga, Moreno Bonilla ho repeteix cada dia. Per tant, és un factor que encara pesa, tot i que Moreno Bonilla és nascut a Barcelona, sí? És fill, prové de la immigració andalusa, el seu avi era jornalero, i ell també és molt dels orígens humils, però això no priva doncs, que el joker aquest que és Catalunya, Andalusia sempre funciona.
Toni Soler, mil gràcies, et llegim el llegim a l'ara, que vagi molt bé.
Gràcies a tu,
fins ara. Una abraçada. En fi, això enllaça una mica amb el que dèiem al principi, Mila, eh? És a dir, aquest acord de pressupostos amb aquestes eleccions, entre altres coses, perquè ara ho deia el Toni, el Juan Moreno Bonilla s'ha tipat de dir, bueno, després de les eleccions andaluses vindrà tot el preu que vostès paguen als independentistes.
Sí, però no sembla. Aquí la gran qüestió és si realment aconsegueix mantenir la majoria absoluta. Nosaltres avui al diari El País publiquem una entrevista a Moreno Bonilla que diu una cosa ben curiosa, perquè diu el pacte amb Vox és molt difícil... Bueno, impossible, però deixa les dues paraules. És difícil o és impossible? Ell se cura en salut. Evidentment està intentant treure el vot útil de la dreta, està mobilitzant el seu electoral perquè no hagi de dependre de Vox, i de fet Núñez Feijóo ho ha rematxat aquests dies, ho ha accentuat aquests dies, dient que és o Moreno Bonilla o el Guirigay, no? El Guirigay. Doncs aquesta és la qüestió. Crec que no està en dubte que... Ara, per mi el que és més interessant és si guanya Moreno Bonilla amb aquest discurs diferenciat del d'Ayuso Andalusia, això quina repercussió pot tenir per l'estratègia general del PP? De Feijóo, perdó. Al principi s'havia dit que Feijóo no coincidiria massa amb Moreno Bonilla a la campanya. Recordeu que va haver informacions, perquè ho va dir el propi PP, de que farien campanyes separades per optimitzar, deien. Després han anat junts en la majoria dels actes. Aquí jo crec que en el PP hi ha, en aquests moments, a Madrid força desconcert. Hi ha desconcert per l'actuació d'Ayuso, que està generant
el tema Mèxic, vols dir?
Amb el tema Mèxic, perquè consideren que ho ha gestionat fatal i ho està gestionant fatal, i hi ha desconcert també per veure com han de tractar Vox, perquè mentre a l'Aragó i a Extremadura han fet un paper, Andalusia estan de... sembla que vulguin fer el contrari. Està... Llavors, és una mica contradictori tot.
Exacte. Plegat. Tenen una grandíssima contradicció sobre una qüestió, que és la qüestió de dir, si tu dius, i Feijó ho ha dit, la declaració de Feijó és que governar amb Vox és el lío, i a més, que la diferència entre governar amb Vox o sense, o tenir majoria absoluta és governar amb dignitat o de genolls. Aquesta frase li pot passar factura claríssimament a ell mateix, perquè ell no tindrà majoria absoluta per governar sol. Per tant, si vol governar en algun moment Feijó, haurà de governar, com ell diu, de genolls. Bueno. I per tant, no, evidentment, el paper no aguanta tot, ja veurem, no? És a dir, li serà igual. Ara, jo crec que aquesta necessitat que té de mobilitzar a les seves bases a Andalusia, que jo crec que, a més, ho estan aconseguint prou bé, i malauradament jo crec que hi ha qüestions que no estan passant gens de factura, com el tema de la crisi dels cribats, que a més hauria de passar factura a qualsevol govern, i en aquest cas no està passant gens de factura, ja veurem, però no està passant gens de factura, però jo crec que molt de compte amb aquestes estratègies que venen a dir governar amb Vox és governar de genolls, quan tu t'hauràs de menjar, ja te'ls has menjat a un munt de llocs i te'ls seguiràs menjant.
Ferran.
Sí.
Ara vas fent que no amb el cap.
No,
hi havia una dosi de escepticisme.
No, perquè les declaracions en campanya són declaracions en campanya. És evident que si Feijó té alguna possibilitat de ser president del govern espanyol serà amb el pacte amb Vox, això. I que